El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Consellera de Salut, Alba Vergés, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ara volem aclarir els criteris, perquè tothom no s'espanti ningú, diguéssim. Comencem pels casos de la fotografia que ens dona en aquests moments, les dades de les que disposeu. Tenim 39.375 casos positius de coronavirus. Aquests són positius confirmats per prova diagnòstica, no?
Aquests són confirmats, sí, per prova diagnòstica, i és tal com anàvem reportant doncs fins al moment aquestes dades.
I aquesta xifra és la que reportarà al Ministeri de Sanitat?
Sí, és la que reporta el Ministeri de Sanitat, que de fet tant el Ministeri de Sanitat com la comparativa amb tots els països, absolutament tothom demana casos confirmats per prova, i per tant no deixarem de fer-ho així. Simplement fem una ampliació de les dades que donem normalment.
Anem a la ampliació, perquè en aquests 39.375 casos, ara hi hem de sumar els 55.457 casos possibles d'infecció de coronavirus que el Departament de Salut té controlat. A través de quins mecanismes? Perquè tothom ho entengui.
Doncs en primer lloc tenim l'APP Stop Covid-19, que ens ha donat una eina molt útil perquè la gent pogués reportar el seu estat de salut, la majoria amb sintomatologia lleu, la majoria que estan al domicili, i per tant això era una eina perquè l'atenció primària en pugui fer seguiment, fa les trucades pertinents, i si conclou que tenen Covid i que van, per tant van seguint el seu estat de salut, doncs ja consten en l'historial clínic de l'atenció primària com aquesta persona té Covid malgrat no tingui feta una prova. Uh-huh. El mateix passa amb algunes persones dels hospitals, que per la clínica que tenen hi ha, evidentment, hi ha confirmació del Covid, no fa falta fer prova, i per tant no constaven en aquell registre, malgrat nosaltres els considerem, evidentment, com a persones Covid, els estem tractant en el nostre sistema sanitari com a persones amb Covid.
Per tant, no compten només pel fet d'estar a l'aplicació, sinó un cop el 061 ha parlat amb ells, s'ha confirmat i s'ha fet un seguiment a través de primària, per entendre'ns,
sí,
no?
Sí, sobretot l'atenció primària, és a dir, ha d'haver entrat dins el nostre sistema conforme sí. Doncs aquesta persona té Covid, se li està fent seguiment.
En aquests 55.457 casos, incorporem ja els que tenim detectats a les residències de gent gran?
Sí, a les residències de gent gran també ja diem els positius confirmats, els positius possibles, també seguint la mateixa metodologia, que crec que és important tenir-ho així, i que cada vegada seran més, perquè també cada vegada farem més proves i estem intervenint a les residències per sectoritzar amb l'atenció primària a dintre i, per tant, veient la major part dels pacients. Però també ens estem trobant, per exemple, quan anem a les residències a fer testos, a fer proves PCR, disculpeu, doncs que també hi ha moltes persones asimptomàtiques, és a dir, sense símptomes, que donen positiu. I això és una cosa que ara doncs, hi posem insistència per intentar tenir-ho controlat, i sobretot que aquestes persones no greugin d'un dia per l'altre i no hagin estat correctament doncs, separades dins la residència.
Per tant, consellera, aquests 5.229 casos confirmats que tenim de residències estan ja incorporats en els 39.375, no?
Sí, sí.
Val. I els 7.069 que són sospitosos a les residències també els tenim
també
incorporats als 55.000.
També fem aquesta diferenciació perquè doncs, és d'interès també veure què està passant a les residències i fer un seguiment acurat.
Molt bé. Una doctora, la Dolors Juscafresa, que és metgessa d'atenció primària, em diu, he escoltat que entrevistareu la consellera Vergés, si podeu aclarir això. A veure, diu, jo tinc casos diagnosticats de possibles Covid-19 que ja han telefonat al 061 i des d'aquest servei ja els hi han dit que pels símptomes potser tenen el virus. En aquest cas, el pacient comptarà com a doble possible cas? O si ja ha fet el test a l'app, es creuen les dades? S'estan creuant aquestes dades?
Sí, sí, s'estan creuant. La gràcia d'això és que hem pogut creuar, per exemple, totes les persones de residències amb els resultats de laboratoris, per tant ho tenim confirmat, i evidentment contem els possibles del sistema sanitari, és a dir, quan ja entren en la història de primària, per tant se'ls està fent un seguiment des de primària i també del 061, que evidentment també té accés a la història. Per tant, no es compta doble, i està tot cribat, evidentment amb la imperfecció que hi pot haver amb les dades momentànies, però es va seguir.
Per tant, en aquests moments, consellera, l'impacte possible amb aquests 55.000 casos del coronavirus, a nivell de contagi a la nostra població, està per sobre dels 94.000 casos, no?
Sí.
Aquesta és la
realitat. I, de fet, ja ens lliga, perquè ja dèiem que la primària estava fent seguiment d'unes 100.000 persones a través de les que havien reportat a l'APP, i, per tant, ja lliga molt més i dona una imatge molt més real de la nostra epidèmia, de com està circulant per la nostra comunitat.
Consellera, la qüestió trista de les persones que ens han deixat i que són persones que han mort del Covid-19. Estan reportades 3.855 persones, 99 en les últimes 24 hores, que són les persones que han mort en els nostres centres hospitalaris?
Sí, en els nostres centres hospitalaris.
Aquestes 7.097 persones, fins a dia d'avui, que tenim computades, incorporen aquestes 3.855, més les 1.810 que han mort en residències?
Sí.
Aquestes no estan reportades al Ministeri de Sanitat?
Es reportaran al Ministeri, però per una altra via, perquè ens han demanat dos cops per setmana que reportem dades de residències. Perquè està passant amb residències, doncs hi volen fer-ne un seguiment. I tampoc consten de les estadístiques oficials que comparem entre països, que són només aquestes dades d'hospitals. Ni Regne Unit, ni Alemanya, ni França estava comptabilitzant res més enllà de les morts en els centres sanitaris.
Per tant, que tothom tingui clar que els 3.855 morts, aquests 99 en les últimes 24 hores, són les dades que reportem al Ministeri de Sanitat i, en paral·lel, fan un recompte de l'afectació en residències que incorporarien aquestes 1.810. 62 en centres sociosanitaris, consellera, perquè la gent es faci el càrrec. De quines persones estem parlant?
Doncs, majoritàriament, persones que estan al sociosanitari són persones grans, i que, per tant, doncs, podem dir que quan mirem franges d'edat, aquest virus afecta especialment pel que fa a la letalitat de les persones molt grans.
Però han mort en centres que no són residències i que no són hospitals, no?
I que no són hospitals, no. Són aquests centres intermitjos que tenim, d'atenció intermèdia, que diem, doncs molt ben dotats, la veritat, i que fan una gran feina en el nostre sistema sanitari ja de normal.
I que han reportat aquestes 62 defuncions. Sospitoses de coronavirus o confirmades de coronavirus?
Bé, aquí tenim també la diferència després entre els positius i els possibles en funeràries, que anirem xifrant i anirem polint amb aquestes dades que ens van arribant.
I després, consellera, hi ha el mig miler de persones, 456, que han mort a casa i que els metges que han certificat aquesta mort diuen que pels símptomes i per tot el que els hi ha passat han mort de coronavirus.
Doncs és possible coronavirus, sí. D'aquestes segurament hi haurà moltes persones que si fos una realitat exacta no ho serien, però en el context en el que estem, en aquesta epidèmia i en aquest virus que va corrent, doncs és possible que tinguessin altres coses, però en aquest context molts metges certifiquen que podria ser coronavirus i que, per tant, les funeràries fan servir el criteri de protecció per anar, per tractar aquesta persona quan s'ha mort.
I tenim encara 914 defuncions, consellera, que vostès mateixos diuen no tenim prou informació, són casos no classificables, no?
Sí, no classificats de moment. Classificables esperem que sí que ho siguin, per tant anirem polint, que hi havia un lloc de funció indeterminat o que deia la ciutat i que, per tant, això tampoc no ens dona la certesa de que sigui ben bé el domicili o pugui ser una residència o un soci.
I aquestes 7.097 morts informades ara, gràcies a les dades que us han passat les funeràries, com saben les funeràries que la defunció s'ha produït per coronavirus i no per altres causes?
Doncs per la causa de defunció que hi ha en els partes de defunció, que això ho han de posar als metges i que, per tant, ells reben. I ells fan servir el protocol Covid, que ja tenen un protocol, i per tant, doncs, en base a això podem obtenir aquestes dades. Va ser una eina que vam poder inventar-nos en aquest sentit, perquè les taxes de mortalitat i les dades de mortalitat són dades que normalment en un país han sigut dades estadístiques, és a dir, es tracten a posteriori. Nosaltres, quan certifiquem una mort en un centre sanitari o en un domicili, doncs això s'envia a l'Institut Nacional d'Estadística, acaba retornant aquí i és una odissea fins a tenir la confirmació i que l'IDESCAT, per exemple, pugui treure doncs, dades de mortalitat. Ah. Clar, això en la gestió d'una crisi com la que estem vivint, doncs la veritat és que és molt lent i és impossible. A posteriori podrem fer totes les anàlisis que calgui, però també calia donar la màxima informació. Ens vam dotar d'aquesta eina, vaig signar una resolució per fer aquesta petició a les funeràries. Quan ja han portat uns dies, ja reporten cada dia doncs, aquestes dades, les funeràries del Departament de Salut, a partir d'aquí doncs, ja ens podem plantejar obrir aquestes dades en un exercici de transparència. Al final ningú està fent així, eh? Som els primers que estem donant aquestes dades. I crec que està bé donar-les, malgrat les dades oficials no poden canviar.
Per tant, les dades oficials, i que a tothom li quedi clar, perquè les dades que apareixeran en el Ministeri de Sanitat seran els 39.000 casos i els 99.000 morts de les darreres últimes 24 hores que han mort als hospitals, no?
Els 3.855 morts, sí.
Sí, aquests 3.855. Consellera, vostè això ho ha comentat amb el ministre de Salut, Salvador Illa?
Doncs sí, el vaig trucar ahir, vaig comentar que ampliàvem les dades que donaríem, que no deixàvem de donar les dades oficials, evidentment, que estàvem polint sempre tots els nostres sistemes d'informació. La veritat és que això és un repte molt gran, que ens ha costat molt, però ara podem dir que som doncs un lloc, un país que té moltes dades, i així ens ho va reconèixer l'expert de l'OMS. L'APP és una eina imprescindible, l'APP ens ajudarà molt en el control de l'epidèmia, però a part de l'APP, el tenir un sistema de salut públic que hem pogut integrar bé, que hem pogut, a més amb aquesta gestió dels centres privats, doncs, passar sota coordinació pública, doncs hem pogut obtenir moltes dades que la veritat és que altres països no obtenen.
Però el ministre què li va dir?
I així posem el servei de la gent.
El ministre què li va dir? Això ho implementaran a altres comunitats autònomes? Perquè si no això seran només les dades que donarà vostè cada dia a Catalunya juntament amb les oficials, no?
Sí, no. Nosaltres continuem donant les dades al Ministeri igual i veurem què fan les altres comunitats autònomes, que la veritat és que la de les funeràries és una eina útil, però també desconec com és la gestió de les funeràries en les altres comunitats autònomes.
Digui'm una cosa, sobre les persones que tenim en aquests moments ingressades per Covid-19 a les unitats de cures intensives, quantes persones tenim en relació a les UCIs habilitades a Catalunya en aquests moments?
Doncs em sembla, si no m'equivoco, tenim 1.300 persones ingressades que estan a la UCI amb Covid avui, i per tant això vol dir que estem per sota la capacitat, ara podré mirar les dades, que estem per sota de la nostra capacitat d'UCIs que hem instal·lat, que hem triplicat.
Val.
Això és molt important, jo crec que la gent ho ha de saber, que és importantíssim mantenir-nos aquí. I per això nosaltres vam dir que era molt arriscat i no volíem posar en risc aquest esforç que havia fet el sistema sanitari, aquest esforç que havien fet els professionals de triplicar capacitat, de capgirar els hospitals, de capgirar la feina que està fent l'atenció primària, posar-ho en risc prematurament.
Per tant, ara tenim, de les 2.081 UCIs habilitades a Catalunya, en tenim 1.307 que estan ocupades per persones amb Covid, no?
Sí. Això... De fet, en tenim 1.750, més o menys, sí, destinades a Covid.
Sí.
Encara mantenim algunes UCIs per altres aspectes, evidentment, molt importants de salut. Per tant, d'aquestes 1.750, avui en tenim plenes 1.307. És el número més baix i creiem que ens hem de donar aquest marge per poder doncs, també els hospitals anar recuperant activitat que ja no es pot demorar més. De fet, ara fèiem l'urgent i no demorable, però aquest no demorable va creixent a mesura que passen els dies.
Més coses que sabem. Tenim 5.712 professionals sanitaris positius i 5.755 professionals de residències. Això fan més d'11.000 persones de les que en diem fonamentals, no? Ja no essencials, fonamentals, crítiques, per atendre la nostra gent. Aquesta és una fotografia ja exacta del nivell d'infecció global a Catalunya dels nostres professionals sanitaris?
Jo sóc prudent i no diria exacta, però sí que diria bastant acurada. Llavors, què hem de fer? Doncs tenir molta cura d'aquests professionals sanitaris. El que hem dit sempre, que és una prioritat protegir-los, perquè al final són les persones que han d'estar, no?, cuidant en els nostres centres, a l'atenció primària també també n'hi ha molts, i a l'atenció a residències. Una de les coses, un dels aspectes de per què les residències estan patint tant és també perquè s'han quedat sense personal en algunes d'elles, perquè ha caigut. Jo ho vaig viure, va passar a l'Hospital d'Igualada, que és per un centre, per un hospital, doncs quedar-se sense un bon percentatge dels seus professionals. Uh-huh. Realment condiciona molt i compromet doncs la pròpia activitat. I, per tant, això, protegir els professionals i sobretot mirar que puguin retornar de forma segura també és una prioritat.
Ara les residències depenen de vostè, consellera. Quines residències tenim intervingudes i quantes residències on viuen aquestes 64.000 persones tenen en aquests moments Covid-19?
Doncs mira, tenim 604 residències de les 1.073 que tenim identificades amb com a mínim un cas de Covid. No se'ns escapa ningú que moltes residències no tenen un cas, sinó que en tenen diversos, i que a mesura que fem testos també veiem allò que comentava abans, que hi ha moltes persones sense símptomes que també donen positiu i que per tant hem de poder gestionar això. D'això estem parlant doncs més de la meitat d'aquests residents, uns 35.000 residents que viuen en aquestes 604 residències. I per tant la prioritat és també primer en aquestes 604 doncs fer les actuacions que corresponen, però després anar arribant a totes les residències del nostre país. Aquelles que no tenen cap cas, com sobretot les protegim. També vam ser els primers a dir, primer, que recomanàvem no visitar els avis de les residències perquè de posar-los en risc, i després de fer una resolució que ho deia, que deia que no es podien visitar els avis de les residències. Això és dur perquè és molt complicat, és fer que la gent se senti un pèl més sola, i això s'ha anat solucionant doncs, amb també els professionals sanitaris que han anat trobant eines perquè aquests avis doncs es puguin posar en contacte amb les famílies, malgrat les famílies no els poden visitar. És complex, gestionar aquest virus que no et deixa acompanyar la gent. Mm. La veritat és que ho ha sigut i és un repte pels professionals que han traspuat no només la seva professionalitat, sinó també la humanitat de fer-ho possible.
Ara en parlarem amb el doctor Ramos Quiroga dels efectes sobre la salut mental de tots plegats, del personal de salut, dels professionals de la salut, sí, i també de la població en general, consellera. Una qüestió última, i ja la deixo anar, que entenc que avui molta gent li demanarà explicacions sobre tot això. A veure, sobre la polèmica de no permetre construir un hospital de campanya a Sant Andreu de la Barca i la investigació que pot obrir el TCJ sobre aquesta decisió, perquè la sala civil i penal del TCJ diu que ha registrat l'exposició motivada d'una jutgessa a Martorell per investigar-la a vostè i a Quim Torra perquè no van deixar obrir un hospital de campanya a Sant Andreu i que els podrien acabar acusant de manera greu, no? Quina és la seva resposta sobre això?
Doncs a mi, sincerament, em sembla increïble, i em vaig trobar un cas semblant a Sabadell. Em sembla que això són lluites que no corresponen gens ni amb la crisi ni amb l'atenció que nosaltres donem. Hem col·laborat amb absolutament tots els ajuntaments i totes les administracions, totes, perquè ens sembla imprescindible. Aquí ni aquest virus entén de fronteres ni entén tampoc d'ideologies. I, per tant, això ho hem fet sempre. El que demanem i el que ha de ser, perquè no pot ser d'una altra manera, és una bona coordinació.
El mateix que va passar amb l'Hospital de Campanya d'Igualada, no?
Sí, i nosaltres quan hem necessitat espais a Barcelona, en altres llocs, que hem parlat amb ajuntaments, amb diputacions, amb qui sigui, de dir, escolti, necessitaríem un espai a prop de l'hospital, necessitarem hotels amb el gremi d'hotelers privats, la relació ha sigut fantàstica i s'han posat al nostre servei amb les necessitats que els professionals sanitaris deien. Fer-ho al revés crec que no pertoca. No pertoca, i per tant, si és una voluntat doncs, de fer veure que faig i que poso el servei que un altre no accepta l'ajuda, doncs em sembla que no toca. I a més, judicialitzar això encara ho trobo més increïble.
El denunciant considera que vostès han denegat injustificadament el permís d'obertura de l'Hospital de Campanya perquè va ser muntat per la Guàrdia Civil i per l'UME.
No és veritat, perquè la UME ha col·laborat en diversos llocs, la UME ha ajudat a fer l'Hospital Temporal Vallès Salut amb aquells panelatges que al final es van decidir, i per tant no hi tenim cap problema. Podem parlar de l'exèrcit en un altre moment i en un altre context, però en aquest context, cap ni un. I hem dit que no rebutjaríem cap mena de col·laboració de ningú, de cap administració. Només faltaria.
Consellera Alba Vergés, moltes gràcies per atendre'ns aquest matí. Volíem aclarir els criteris nous d'aquestes dades perquè la gent quan veiés els 7.000 morts digués què ha passat, no? I que tothom tingués clar el per què s'ha fet i amb quins criteris. Que tingui un bon dia, que vagi bé.
Moltes gràcies, Mònica.
Que vagi bé.
Bon dia. El matí de Catalunya Ràdio.